L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Som a dijous, som a 20 de juny i arribats en este punt horari, si estàs escoltant la freqüència d'una de les sintonies de les emissores municipals associades a Mute, saps que arriba l'hora de la informació. Des d'aquí, des de la teua municipal, una jornada més ens disposem a repassar, sempre, evidentment, des de la particular perspectiva que ens ofereixen els serveis informatius d'aquestes emissores, la crònica informativa de la jornada, temps d'actualitat que cada dia obrim avançant el sumari de continguts en titulars i un temps d'informació que avui encetarem anant cap a Amposta. Allà, el Partit dels Socialistes de Catalunya reivindica en el seu balanç dels 2 anys de legislatura el seu paper com a oposició responsable. Seguirem parlant del conseller d'Agricultura de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, que ahir anunciava en sessió de control al Parlament que el proper 28 de juny es reunirà el Consell Promotor per definir les prioritats de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. I avui passarem també pel Mas de Barberans per conèixer qüestions mediambientals. L'alcalde de la població creu necessari que tots els membres del nou ens de polítiques ambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià estiguen lliures de càrregues. També recordarem com va anar la sessió plenària ordinària que el passat dilluns se celebrava a l'Ajuntament de la Sénia i coneixerem qüestions formatives. Els jutjats d'Amposta han rebut ja els primers alumnes en pràctiques d'una iniciativa pionera a Catalunya, com són els estudis de formació professional en l'àmbit jurídic. Més temes relacionats amb l'ensenyament. A l'IES Sol de Riu d'Alcanar, el passat dimarts celebraven la cerimònia de graduació de final de batxillerat, un acte que servia també per fer entrega als premis del concurs del treball de recerca que promou l'Ajuntament Canareu. A Deltebre ja s'ha presentat el programa Reserva't l'estiu, un bon grapat de propostes per gaudir de la temporada estival. I avui també passarem per l'Ametlla de Mar. 5 fotògrafes locals exposen els seus punts de vista al Centre d'Interpretació de la Pesca. Acabarem parlant de qüestions esportives i en este cas coneixent la participació de l'equip femení del Club de Futbol Santa Bàrbara aquest proper cap de setmana en un torneig internacional de futbol a França en el que hi prendran part 32 equips. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Temes que, si t'interessen, de seguida et comencem a explicar. Aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem ja el nostre temps d'informació. Avui ho fem parlant de qüestions polítiques i anant cap a Amposta, perquè el grup socialista d'aquest ajuntament reivindica en el seu balanç dels 2 anys que porten de legislatura el seu paper com a oposició responsable, tot i que apunten diferents crítiques a l'equip de govern de Convergència i Unió. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, el PSC d'Amposta fa balanç dels 2 primers anys de legislatura. Toni Espanya, portaveu del PSC a l'Ajuntament de la ciutat, ha manifestat que des dels socialistes ampostins es fa una oposició responsable, intentant aportar coses positives en aquest sentit. Ha recordat que l'equip de govern ha aprovat diferents mocions portades al ple pel grup socialista, entre les que destaca la rotació de contractes superiors als 5.000 euros entre les empreses de la ciutat o també la campanya Jo estimo Amposta i compro Amposta. Tot i així, els socialistes també han criticat l'equip de govern en 5 punts bàsics, com la manca d'interès per crear ocupació, les inversions que no han donat resultat fent referència al centre comercial Futuro Ciutat Amposta, la mala gestió, segons els socialistes, de l'Hospital Comarcal o la manca d'atenció als clubs esportius i associacions de la ciutat. Escoltem el portaveu dels socialistes, Antoni Espanya.
Bé, destacaria d'estos 2 anys de legislatura, per una banda, l'oposició responsable que com a grup municipal volem reivindicar-nos, una mica visualitzada la campanya Jo compro Amposta, jo estimo Amposta, o les diverses mocions que han presentat, o molts de punts que portàvem al programa que l'equip de govern ha anat aplicant, però evidentment també hi ha una part de crítica que també hem explicat avui, que bàsicament fa referència al poc suport que l'equip de govern està destinant a foment de polítiques actives d'ocupació o també a importants inversions que no han donat resultat durant aquests 2 anys, com poden ser el centre comercial o l'escorxador, o la mala gestió de l'hospital que hem reivindicat moltes vegades, o el poc suport que es dona a les entitats esportives i culturals d'Amposta en uns moments que moltes famílies no arriben a final de mes. I finalment han fet un recordatori dels incompliments electorals més importants de Convergència i Unió, que bàsicament són l'estació d'autobusos, que no s'ha fet, la residència de gent gran, que tampoc s'ha fet, o el nou ambulatori, que tampoc s'ha fet.
Toni Espanya ha recordat, però, que en temps difícils és necessari remar tots en la mateixa direcció, fent referència una vegada més a la que anomena oposició responsable del PSC a l'equip de govern.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va avançar en el dia d'ahir i al ple del Parlament de Catalunya que el proper dia 28 de juny el govern, juntament amb les institucions pertinents, definiran el model de governança, el pla d'acció, els principis i les ambicions del projecte de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. La màxima protecció ambiental de la zona, atorgada per la UNESCO el passat 28 de maig, és una oportunitat per aconseguir noves aportacions econòmiques internacionals, segons explicava el conseller en resposta a una pregunta d'Esquerra Republicana. Pelegrí destacava també la importància del consens assolit entre institucions, societat civil i partits durant el procés i en reivindicava la vigència.
Aquest reconeixement ha de suposar una oportunitat, com deia, noves aportacions econòmiques, internacionals, perquè els seus valors patrimonials, naturals, paisatgístics, històrics i culturals tenen la seva fonamentació en això. Un dels punts forts d'aquesta candidatura, òbviament, com vostè sap, ha estat el consens. Un consens aconseguit entre institucions, societat civil i els partits polítics, i per tant la atemporalitat o la eternitat és un objectiu al qual no hem de renunciar de cap de les maneres.
Esquerra Republicana preguntava en aquesta sessió de control al Parlament sobre l'impuls de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. En concret, demanaven saber quines seran les iniciatives i el pla de treball del govern per posar en marxa el projecte. Segons el diputat republicà Lluís Salvador, aquest territori és un instrument clau per al desenvolupament econòmic i social i pel reconeixement internacional d'un territori oblidat del sud. El conseller d'Agricultura, Pelegrí, explicava que des del govern català han treballat discretament i amb perseverança per aconseguir que el 28 de maig passat les Terres de l'Ebre fossin qualificades de reserva de la biosfera per part de la UNESCO i, a més, defensava el projecte com una oportunitat per aconseguir noves aportacions econòmiques internacionals perquè, segons en valorava, els valors patrimonials, naturals, paisatgístics i històrics de les Terres de l'Ebre tenen el seu fonament en això. Pelegrí avançava també que a la reunió del proper 28 de juny del Consell Promotor de la Reserva de la Biosfera, el govern català té la intenció de definir un nou model de governança que entronque amb els objectius, els principis del pla d'acció, les directrius per establir i potenciar la marca Ebre Biosfera i la promoció de la reserva. El conseller va destacar també que els punts forts d'aquesta iniciativa han estat el consens entre les institucions, societat civil i partits polítics. I no deixem de parlar de qüestions encara de caràcter mediambiental perquè l'alcalde del Mas de Barberans creu necessari que tots els membres del nou ens de polítiques ambientals estiguen lliures de càrregues. El deute actual dels ajuntaments del Baix Ebre amb el REBE és de 3,5 milions d'euros. Tot i això, Josep Lleixà valora molt positivament la unió dels diversos consorcis ambientals i de residus de les comarques del Montsià i del Baix Ebre que abocaran a l'abocador del Mas de Barberans. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs en principi sí, l'alcalde del Mas de Barberans, el socialista Josep Lleixà, feia una valoració positiva de la unió dels diversos consorcis ambientals i de residus del Montsià i del Baix Ebre anunciada, recordem, ara fa uns dies. A motiu d'una entrevista que recollim de l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre, Lleixà assenyalava que el nou ens de polítiques ambientals hauria de començar a funcionar lliure de càrregues. Recordem que està previst que comenci a funcionar a partir del gener del proper any. Escoltem, Lleixa.
Sí, jo no voldria entrar ara tampoc en concretar si hi ha un municipi d'aquí o d'allà que deu. El que sí que faig hincapeu en que els ens a l'hora de fusionar-se han d'entrar lliures de càrregues, siguin del Baix Ebre, siguin del Montsià, siguin del CODE, perquè no podem crear un nou ens que ens arrossegui càrregues dels ens anteriors.
L'alcalde del Mas de Barberans també va dir a Canal 21 Ebre que caldrà tenir en compte que aquesta petita població del Montsià, amb només 700 habitants, podrà arribar a rebre els residus sòlids urbans que generen més de 153.000 persones. Segons Lleixà, el nou organisme hauria de reconèixer la solidaritat que sempre ha tingut el poble del Mas de Barberans en el tema dels residus, subratllant que la seva població va ser solidària amb la resta del Montsià i ara també vol ser-ho amb la comarca veïna del Baix Ebre, que portarà la seva brossa fins al municipi.
Pensem que este nou consorci ha de reconèixer també la solidaritat que sempre ha tingut el poble de Mas de Barberans amb el tema de residus.
Lleixà també va voler advertir que amb la nova situació hi haurà més camions transitant per les carreteres del Mas de Barberans i que això suposarà un augment del risc per als veïns i que el nou ens també hauria de tenir-ho en compte.
I també és cert que el fet de que entre molt més volumen de càrrega, que hi hagi més trànsit per les carreteres del Mas de Barberans, en suposarà un risc i suposarà també una càrrega afegida de cara a la ciutadania, que creiem que això s'ha de recollir també en este nou consorci a crear.
L'ampliació de l'abocador del Mas de Barberans permetrà que siga el depòsit públic de referència del nou ens de polítiques ambientals del Baix Ebre i del Montsià, tot i que aquest organisme podrà funcionar com una central de venda de residus. Durant el proper estiu començarà a arribar els residus dels pobles del Baix Ebre, que fins ara abocaven a Tivissa, a la Ribera d'Ebre. L'ampliació que recentment s'ha realitzat a l'abocador del Mas de Barberans permetrà incrementar en 400.000 els 40.000 metres cúbics actuals. Es tracta d'una de les tres úniques obres que l'Agència de Residus de Catalunya ha impulsat durant el passat 2012 amb una inversió de 2,4 milions d'euros. Cal recordar també que l'Ajuntament del Mas de Barberans rep un cànon únic anual pel fet de tenir l'abocador comarcal del Montsià al seu terme, que s'incrementa este cànon anualment en funció de l'índex de preus al consum. Es tracta d'un cànon que el consistori masover ingressa amb liquidacions semestrals al marge de les tones de residus que entren a l'abocador.
Gràcies, Josep, i no deixem de parlar de qüestions polítiques municipals. En este cas ens desplacem cap a la Sénia. El passat dilluns, 17 de juny, se celebrava sessió plenària ordinària a l'Ajuntament senyenc, una sessió que, entre d'altres qüestions, va servir per aprovar el conveni Triangle dels Oficis, una col·laboració entre l'Ajuntament de la Sénia, la Galera i el Mas de Barberans, aprovat per unanimitat i que ha de servir per tractar de recuperar oficis artesans que han caracteritzat aquests municipis. Es tracta de la voluntat de definir un projecte de caràcter cultural, pedagògic i també turístic i que compta amb el suport de la Rovira i Virgili. Es va aprovar també el projecte d'execució dels treballs d'instal·lació de la màquina deshumidadora, instal·lació de calefacció i ventilació i altres treballs per millorar la funcionalitat del complex de les piscines municipals, i també es va aprovar un conveni, el de cessió de l'ús del pavelló poliesportiu amb l'empresa Lleugerest SL. Altres punts també aprovats va ser l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la concessió de subvencions municipals per a rehabilitació d'habitatges al municipi de la Sénia 2013. Es van nomenar pregoner, pubilles, dames i acompanyants de les festes majors en 2013, així com es va ratificar també un conveni i pacte dels treballadors de l'Ajuntament senyenc no derogat per norma superior. Altres punts tractats i aprovats van ser el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Sénia i l'Associació SECOT, Delegació de Tarragona, el conveni d'adhesió de l'Ajuntament de la Sénia a la xarxa Business Angles Network de Catalunya i una moció de recolzament al doctor Ignacio Martínez Dueso, una moció de suport en aquest metge que ha estat cessat del seu càrrec fa pocs dies.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem parlant ara de qüestions relacionades amb la formació i l'ensenyament, i ho fem perquè els jutjats d'Amposta han rebut ja els primers alumnes en pràctiques d'una iniciativa pionera a Catalunya, com són els estudis de formació professional en l'àmbit jurídic. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Fins a finals d'aquest any, els quatre jutjats de primera instància i instrucció d'Amposta acolliran els primers alumnes en pràctiques del cicle formatiu de grau mitjà de formació professional orientat a l'àmbit jurídic. Aquesta iniciativa pionera a Catalunya va començar el curs escolar 2011-2012 a 7 centres educatius d'arreu de Catalunya i enguany s'havia ampliat a un centre educatiu de les Terres de l'Ebre. L'assignatura, d'acord amb marc de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i el Departament de Justícia, ha permès que més de 80 alumnes hagin pogut fer estades a les oficines judicials i conèixer la realitat de l'administració de justícia. Un cop superat l'àmbit teòric del curs, cada alumne haurà de fer un total de 250 hores de pràctiques a les oficines judicials sota la supervisió d'un tutor del mateix jutjat per complementar la seva formació. Aquest curs, 2012-2013, es va matricular a l'Institut Montsià d'Amposta un total de 30 alumnes per cursar aquest cicle formatiu adreçat a la formació de professionals en l'àmbit judicial i amb l'objectiu de preparar els futurs opositors als cossos generals de tramitació processal i administrativa i també d'auxili judicial dels jutjats.
Gràcies, Manel. Seguim ara parlant de temes relacionats amb la educació i en este cas ho fem anant cap a Alcanar. Allà, a l'IE Sol de Riu, el passat dimarts, se celebrava la cerimònia de graduació dels alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Canaleu. Cerimònia que va anar acompanyada també de l'acte d'entrega de premis del segon certamen de treballs de recerca d'Alcanar, certamen que promou l'Ajuntament d'Alcanar. La regidora d'Educació, Mari Carme Navarro, comentava com va anar aquesta cerimònia, un acte que d'alguna manera, i tal com ella mateixa reconeixia, tanca una etapa vital en la vida d'aquests joves estudiants. Mari Carme Navarro.
Bé, evidentment la festa de graduació va ser esplèndida, no? Genial, perquè va ser molt emotiva. De fet, és el segon any que es fa, l'any passat va ser el primer any i l'experiència va resultar molt positiva perquè se va encara una mica fer un recordatori de tots aquells anys que ells han viscut conjuntament dins del món educatiu, primer de l'escola i després de l'institut, tant de l'ESO com del batxillerat, pensant que és, diguéssim, el final d'una etapa, no? Que després tenen per davant tot un camí molt llarg que hauran de lluitar i d'afrontar, però ells saben perfectament que aquesta unitat que tenen ara i els seus amics i tal, pues que cada un anirà prenent un camí i tant l'any passat com enguany, pues la línia dels discursos i de la finalitat de la graduació pues ben bé va ser esta. Ells estan contentíssims, estan relaxats, van de cara a un viatge que com tots els anys preparen, no?, per a final de curs. I bé, l'any passat ja vam trobar que era un acte que podia englobar l'entrega dels premis del certamen dels treballs de recerca que se va organitzar des de l'Ajuntament i enguany pues, hem repetit l'experiència.
Cal dir que els guanyadors d'aquest segon certamen dels treballs de recerca d'Alcanar, que promou l'Ajuntament, han estat, amb el primer premi, Esther Sancho González, pel treball Micorrices, una opció per augmentar la producció de conreus. El segon premi, per a Raja Chakir, pel treball sobre la vitamina C i el seu contingut en els cítrics. I el tercer premi, per a Sergi Matamoros Bort, pel seu treball, en este cas, sobre la setena pujada al Montsià. D'altra banda, i per tancar aquesta crònica informativa des d'Alcanar, comentant temes relacionats amb l'educació, hem de dir també que per demà divendres, des de les 6 de la tarda i fins les 11 de la nit, s'ha programat una festa de final de curs a les pistes poliesportives de les Cases, festa que en este cas promouen els professors i alumnes de l'Escola Marjal de les Cases en col·laboració amb les associacions de mares i pares d'alumnes del centre.
L'informatiu Emute.
A Deltebre s'ha presentat el programa Reserva't l'Estiu, un bon grapat de propostes per gaudir de la temporada estival i que avui, en la seva crònica, des de Ràdio Delta ens explica Lluïsa Bertomeu.
Les àrees de turisme i cultura de Deltebre han presentat el programa Reserva't l'Estiu, un recull de totes les propostes culturals lúdico i festives programades al municipi durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Més de 50 activitats que animaran els equipaments, carrers i places del municipi amb propostes culturals de tots els àmbits artístics destinades a tots els públics i gratuïtes. El regidor de Cultura i Turisme de Deltebre destacava que es tracta de presentar als ciutadans i visitants en un únic programa totes les activitats de les que podran gaudir aquest estiu al municipi. Joan Alginet.
Bé, des de les àrees de turisme i cultura i altres àrees de l'Ajuntament, com l'àrea d'esports, enguany hem presentat com a novetat una programació d'estiu que jo crec que no deixarà indiferent a ningú, amb més de 50 propostes de tots els caires, de tota la tipologia, amb dos objectius. El primer, donar una programació, diguem-ne, establerta per a la ciutadania de Deltebre, que sàpiga que a Deltebre l'estiu es viu d'una manera diferent, amb activitats al carrer, itinerants i de diversa tipologia i també com no enfocat al nostre turisme, perquè el turista que visita el Debre sàpiga que som un poble que a l'estiu és un poble viu, és un poble actiu i que per tant tenen moltes activitats a part de visitar evidentment els nostres paisatges i la nostra gastronomia i el nostre delta, doncs també que per a nit tinguin una oferta lúdica d'actes i d'esdeveniments, no? I per tant és l'objectiu d'esta campanya, d'este programa que es diu Reserva de l'Estiu, perquè realment és un estiu molt intens. Una crida a la ciutadania que participe d'estos actes, se fan al carrer, se fan itinerants a totes les zones del poble per a que tothom se senti identificat en el que fem. La majoria d'aquestes activitats, per no dir gairebé totes, són gratuïtes, són col·laboracions que fan les entitats, la Companyia Delta Teatre, l'Espiga d'Or, Sol del Delta i moltes altres entitats i associacions. I a partir d'aquí espero la participació de tothom i que passéssim un gran estiu amb actes, activitats i sobretot al carrer, que és el que la gent cada vegada més demanen, actes al carrer i que pugui participar tothom.
Posteriorment, l'àrea d'esports i esports, riu i gestió han donat a conèixer les activitats esportives de l'estiu al municipi. Durant tot el mes de juliol s'oferiran cursos de natació per a infants, joves i adults a les instal·lacions de la piscina de Jesús i Maria matí i tarda. A més, han tornat a preparar una nova edició del campus multiesportiu al matí i el casal d'estiu a l'escola Bressol Hortet, una activitat que cada any supera els 250 participants.
Gràcies, Lluïsa. Seguim amb més propostes per al temps de lleure, en este cas viatjant cap a l'Ametlla de Mar. 5 fotògrafes locals exposen els seus punts de vista al Centre d'Interpretació de la Pesca. Totes 5 es van conèixer en uns cursos de fotografia organitzats per la Regidoria de Formació i Treball de l'Ajuntament de la Cala i han seguit compartint experiències amb la imatge i la fotografia. I així ens ho explica des de la Cala Ràdio i a la seva crònica d'avui, Francesc Callau.
Aquest dimarts, dia 18 de juny per la tarda, es va inaugurar al Centre d'Interpretació de la Pesca l'exposició de fotografies 5 punts de vista organitzada per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que estarà oberta fins al 30 de juny. La mostra conté els treballs de 5 fotògrafes locals que plantegen diferents motius i estils, oferint una gran varietat al públic. Maria Isabel Pérez i Montse Margalef exposen paisatges de l'Ametlla de Mar i del Delta de l'Ebre. Mari Pau Álvarez exposa fotografies d'aus i dels seus viatges. Rosa Rebull aposta pels paisatges rústics i les mascotes animals, mentre que Júlia Silva exposa retrats i fotografies en macro. Les 5 fotògrafes es van començar a interessar pel camp de la fotografia ara fa 5 anys i es van conèixer totes en els cursos que la Regidoria de Formació i Treball ha organitzat al Telecentre. Júlia Silva.
És perquè van començar en un curs que va fer Xavi Soler. Allà ens van conèixer a les 5, des de llavors que estem juntes. Hem anat poquet a poquet pues, ampliant els nostres coneixements sobre la fotografia. I d'aquí el nom del 5 punt de vista, perquè són 5 fotògrafes i cadascuna interpreta la fotografia a la seva manera.
Rosa Rebull.
A mi me van regalar una càmera pel meu cumpleanys. Jo va començar a agafar afició, després va ser quan vaig fer el curs, vam conèixer amb elles i, bueno, i vam lligar molt bé totes.
Per la seva part, Eva de l'Amo, regidora de Cultura, anima a la gent a visitar l'exposició i a donar suport a la gent local que té inquietuds com aquestes.
Sí. És animar la gent. A més, hem de pensar el fet este, no? Que també ens omple d'orgull el fet que a partir dels cursos que s'han oferit des del telecentre i s'ha vist tota una evolució molt important que ha permès poder exposar i, bueno, i esperem que any rere any o cada quan ells ho necessitin puguen fer l'exposició de les seues obres.
L'exposició es pot visitar de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda i els dissabtes i diumenges per les tardes de 5 a 9 del vespre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui també qüestions esportives a la nostra crònica informativa del dia i ho fem perquè les fèmines del Club de Futbol Santa Bàrbara aquest cap de setmana són internacionals. Participaran a França en un torneig de futbol femení. Les futbolistes planeres estan molt il·lusionades en participar en aquesta competició en la que hi prenen part un total de 32 equips. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Efectivament, Domènec, la competició serà aquest proper cap de setmana, els dies 22 i 23 de juny. L'expedició de les futbolistes planeres té previst el desplaçament per a demà divendres. El torneig començarà el dissabte a les 2 del migdia simultàniament als terrenys de dos equips, Le Busquets i l'Unas. L'equip femení del Santa debutarà al camp de Le Busquets d'Or, on jugarà els primers partits de la fase eliminatòria contra quatre equips francesos i suïssos, segons que explicava el promotor i portaveu de l'equip planer, Álvaro Eixandri.
I després ja ens passarem a l'estadi, que el dissabte tenim quatre partits. Pràcticament no coneixem cap, perquè són nosaltres contra Folgueres, se diu un club. L'altre club se diu Caluire, que tampoc no... Hem intentat buscar informació, però com només és abreviat no sabem qui és. I després també Sat Suave, tampoc no sabem... Realment, pràcticament informació. Llavors, el diumenge és l'eliminatòria i paral·lelament se farà l'eliminatòria i final de consolació. I després de dinar fan la final.
D'altra banda, Maite Arasa, la vicepresidenta del Club de Futbol Santa Bàrbara, deia que els fa molta il·lusió participar en aquest torneig internacional i que les jugadores han estat preparant intensament per aquesta competició.
A mi, doncs, no sé, nosaltres estem ben preparades durant tot l'any, que hem fet els entrenos de tot l'any i encara estem en forma, no hem parat d'entrenar per a aquest torneig. I bueno, almenys ho intentarem, no sabem el nivell que tenen aquests equips, perquè, clar, no els coneixem, però... Almenys ho intentarem. Només sabem que hi ha 32 equips, són els que hi ha al torneig. I bueno, són bastants. La cosa no estarà fàcil.
Aquesta serà la sisena edició del torneig de futbol femení de Pradal a Baiones. Diumenge al matí es jugaran les preliminars encara als camps de Busquets i Lunas. I finalment tots els equips es concentraran per la tarda a Busquets per als partits de classificació i per la gran final. Aquest torneig de futbol femení té molta repercussió a la regió i serà retransmès per una televisió de la zona. Per emportar-se definitivament el trofeu cal guanyar-lo 3 cops. En aquesta edició obtenen el trofeu 32 equips de diferents països, la majoria de França i de Suïssa, i el de Santa Bàrbara, que és l'únic de les Terres de l'Ebre, de Catalunya i de l'Estat espanyol que hi participa.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Parlem d'un dia que ens ha de portar més sol aquest migdia i aquesta tarda a gran part de Catalunya, però queda una zona d'inestabilitat, l'àrea del Pirineu, que té núvols a hores d'ara, fins i tot algun petit ruixat, i a la tarda alguns ruixats més aviat dèbils, poca cosa, poden caure en aquest sector. A gran part de Catalunya, però fora del Pirineu, aquesta tarda farà sol malgrat alguns núvols. Les temperatures... a ratlla, no pas preestiuenques. Recordem que avui és l'últim dia de la primavera astronòmica. Demà a les 7:05 del matí arriba la nova estació, l'estiu astronòmic, i ho farà amb unes temperatures que tant demà com sobretot el cap de setmana es quedaran curtes. Una calor molt suau de dia i fresca en hores nocturnes. Atenció, demà, el dia que arriba l'estiu, arriben tempestes que al migdia i la tarda podrien ser localment fortes a punts del Pirineu, Prepirineu, àrea més propera a la serralada prelitoral catalana. N'estarem pendents. Dissabte i diumenge, sol a moltes comarques, núvols a la costa i prelitoral de Barcelona, sud de la Costa Brava, potser algun ruixat de tarda, tant la tarda de dissabte com la de diumenge. De tota manera, de tot plegat, n'anirem parlant o anirem afinant en properes informacions.
La previsió meteorològica, una jornada més, ens ha acompanyat en els últims instants d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu EMUTE, el d'avui, dijous 20 de juny, que un dia més ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat, Domènec Andamal. Res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra confiança a l'hora d'escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos i recordar-vos que novament demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial, a l'informatiu Emute. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.